Salutacions a la programació d'avui de la Festa Grossa de Sant Cugat. Trobareu la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI+, la tornada de la baixada d'andròmines, el correfoc infantil i el concert de Triquell. Aquests són, sens dubte, alguns dels actes destacats d'aquest divendres. Al llistat no hi poden faltar tampoc els premis del Botifler de l'any de Ran Sant Cugat a la Festa Major Alternativa ni l'espectacle de dansa del grup Mediterrània. I si en voleu més, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia a la web www.cugat.cat. El primer dia de Festa Major 2024 va començar, com sempre, a les 7 de la tarda amb el tradicional seguici dels entremesos de la ciutat, que van lluir un any més amb tota la seva força. Tot seguit, el pregó, que enguany va tenir la ploma afilada de l'escriptor i periodista Xavier Bosch, qui va arrencar més d'un aplaudiment d'entre el públic. I a partir d'aquest moment, la festa va esclatar a qualsevol racó de la ciutat i continuarà així fins diumenge. Pel que fa al clima, el sol acompanyarà durant tota la Festa Major d'enguany, tret de dissabte. Per llavors, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu un temps marcat per alguns moments de precipitacions. En concret, s'espera pluja al migdia i a primera hora de la tarda en forma de xàfecs i tempesta. La resta de la jornada del dia serà ennuvolat. Sant Cugat ha tornat oficialment a la fase d'alerta de sequera, la situació del novembre de 2022. Aquest divendres ha entrat en vigor el canvi a tot el sistema Ter Llobregat amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Això significa que redueixen les restriccions en 202 municipis on viuen prop de 6 milions de persones, principalment a l'àrea de Barcelona. Les pluges d'aquestes darreres setmanes han reomplert els embassaments del Ter i del Llobregat, que s'han duplicat en els últims 3 mesos i ara estan al 38,5% de la seva capacitat. La llibreria i papereria Xanfrà, ubicada a la cantonada de la Rambla del Celler amb el passeig de la Torre Blanca, busca relleu. Els darrers 18 anys ha tingut al capdavant la Gemma Rico, que ara deixa aquest mític establiment per motius laborals. Rico representa l'última etapa d'una papereria que està oberta des de 1979 i que el barri se sent molt seva. Per això, la responsable fa una crida per trobar algú que vulgui continuar amb el negoci. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem amb la informació de servei. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens trobem a aquesta hora a la Ronda d'Alt de Barcelona per unes obres a l'alçada de la Vall d'Hebron que tallen un carril en cada sentit de la marxa. Així veu que retencions en sentit Trinitat des de Cornellà de Llobregat i el sentit Llobregat des de Via Júlia. També de retruc afecta la Ronda Litoral carregada en sentit Trinitat des de la zona franca fins a la Barceloneta i en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. A l'autopista B7 també hi ha diversos trams d'aturades intermitents, en sentit nord, en sentit Girona, a l'alçada del Papiol, també més endavant entre Sant Cugat i Barberà, i per últim entre Santa Perpètua i Montmeló, en sentit sud, aturades puntuals entre Castellbisbal i Martorell, en sentit Tarragona. De les vies d'accés de Barcelona, destacar la C58, amb cues des de Montcada fins al nus de la Trinitat, i per últim destacar que es manté tallada la C37 entre Torelló i la Vall d'en Bas en sentit Vic per tasques de reparació de la via. D'aquest és tot, espero que de trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Marta. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Héctor Molina.
Avui divendres acabem la setmana destacant alteracions a la línia R4 a Rodalies a causa d'una incidència entre les estacions de Sabadell Sud i Cerdanyola. També destaquem les alteracions al servei de metro per les obres de millora a les línies L2 i L5. La resta de la xarxa de transport públic d'àrea metropolitana opera amb normalitat, on el conjunt de línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'any 1929 es va fundar el Club Natació Badalona, que amb prop de 2.000 socis es tracta de la segona entitat més gran de la ciutat. Amb més de 75 anys d'història, el seu arrelament és tal que tothom el coneix familiarment amb el nom genèric de El Club. Saludem el Marc Estruc, que és president de l'entitat, i el nostre company Santiago Espasa, que ara mateix es troben als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Molt bona tarda, senyors, què tal?
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Molt bona tarda. Marc, ens podries explicar una mica quin és l'origen de l'entitat? Com va néixer, com va sorgir l'opció, l'oportunitat de crear aquesta entitat?
Doncs sí, t'explico el que ens ha arribat una miqueta via oral, perquè documents en tenim pocs, però sí que s'ha transmès de forma oral d'uns als altres. I et puc dir que això va sorgir, aquesta idea de fundar l'entitat, el 1929, a una colla d'amics que es reunien a la perruqueria que es deia Can Minovis, que això està al carrer Sant Isidre, Badalona. Bueno, estava, ja no existeix aquesta. Llavors un grup d'amics es reunien allà per xerrar de les seves coses i van decidir fundar un petit grup per poder celebrar el solstici de Sant Joan, és a dir, una setmana abans de Sant Joan, doncs poder fer uns balls, perquè en aquella època es portava molt això de ballar, i van voler muntar un grup per això, per fer balls, per fer activitat social. I d'aquí, mica en mica, es van apuntant gent, es va anar fent gran, i res, el primer president ens va ser el Joan Vilà, que era un d'aquests amics, i van constituir aquest grupet, i això van muntar un petit localet en el que abans eren els banys del Pescador, que ara ja això ja ha quedat també, ja no existeix també, però és a la zona més a tocar del port de Badalona. I allà hi van estar ben bé uns 7 o 8 anys, això estem parlant ja del 1935, una cosa així, que se'ls va fer petit. Se'ls va fer petit i van anar a buscar un altre espai on poguessin encabir més gent. T'he dit abans que això és el 29,
sí.
El 29,
sí.
Doncs això als voltants de Sant Joan, però sí que és cert que la documentació oficial que està firmada posa un any més tard, posa el maig, crec, del 30. Llavors aquí és on tenim el dilema, sí. Que és el que et dic, que la gent més gran doncs, recorda que no, que això ho tenen claríssim, que era per Sant Joan, que es va muntar la primera festa, però bueno, per això tenim això que ens balla, però per nosaltres, per l'entitat, la data de fundació és aquest dia que et dic, el juny del 29.
Uh-huh.
Val? Digues.
No, et anava a preguntar que amb 75 anys d'història i tenint en compte les dates que ara ens comentaves, clar, l'entitat ha viscut, diríem, la Guerra Civil i com a tota entitat segur que ha anat evolucionant, ha tingut canvis i han passat moltes coses. Quins canvis destacaries tu en aquesta trajectòria?
Moltíssimes, mira. El primer canvi és aquest que et deia de canviar de local, de moure's des dels banys aquests del Pescador fins a l'actual, bueno, que era la llotja de Badalona, l'antiga llotja, que tampoc ja no hi és, sinó que estem davant de l'estació, al costat de la piscina municipal, i allà vam fer el primer club, però no teníem ni piscina, no hi havia instal·lacions ni per guardar embarcacions, i sí que és veritat que en aquell moment hi va aparèixer un ex-nadador alemany que competia amb salt de trampolí, si no recordo malament, i es va dedicar a fer formació esportiva de cara a la natació. i aquí es veu que va tenir molta fama. Aquest senyor després va competir amb el Club Natació Barcelona i va guanyar el Campionat d'Espanya de salt de trampolí. Pues va agafar molta volada i aquí es van apuntant cada cop més gent i llavors ja arribem, jo crec que era als voltants dels anys 40, que el club sí que ja necessitava un canvi, necessitaven fer unes instal·lacions potents amb piscina, per guardar embarcacions, perquè ja el volum de gent ja començava a ser important. I això crec que ho van fer, si no recordo malament, cap al 46, que es va inaugurar aquestes noves instal·lacions, que són les que estem ara, i sí que és veritat que després aquestes han anat modificant internament, però el que és l'estructura, el que és l'edifici, doncs va ser de l'any 46. Aquí va ser el gran primer canvi. A partir d'aquí van anar sorgint nous equips de, doncs de natació, equips de vela, i bueno, el club va anar fent, es va anar fent gran. I ara sempre tenim la part aquesta social, el club sempre ho diem, és un club social, és un club esportiu, però també és, sobretot és un club social, perquè és com es va fundar. Hi ha una colla d'amics que s'ho volien passar bé i d'aquí va sortir. Per tant, això sempre ho hem intentat respectar. A vegades ens diuen, sou un gimnàs? No, no, no som un gimnàs. El Club de Cibadona som una entitat social que el que fa és que hi hagi relacions amb les persones i que, a més, en gaudim de l'esport i, a més, en competim. En competim. Llavors, aquí va ser el gran canvi, fer aquesta nova instal·lació. Això ja va donar cabuda a molta més gent. Llavors ja arribem a la guerra, a la postguerra, que aquí es va anar mantenint el club, com es podia. I llavors ja entrem als anys... L'altre canvi important, jo crec, és el cap a l'any 87, jo diria, amb la junta del... Carai, em sortirà el nom ara. Bueno, després ja em vindrà al cap.
Ja sortirà,
que ara
sí.
No surt el nom. Que van fer aquí, sí que van fer un canvi al que és el nivell més estructural de funcionament intern de la junta que ho portava, de fer unes seccions molt més serioses, molt més professionals, i aquí va ser un gran canvi, perquè ja vam poder competir al nivell, ja vam començar a sortir els primers nedadors potents des del club. Després han vingut el més conegut, la Mireia Belmonte, però tenim altres nedadors molt bons. Després també amb vela, doncs tenim el patí de vela. El patí de vela és una embarcació genuïna a Badalona, que ens barallem sempre amb el Natació Barcelona de qui és el creador d'aquesta embarcació. És una embarcació que té dos flotadors, que va sense timó, està tota feta a fusta, manual, una embarcació preciosa i que és molt divertit navegar-hi. I sempre tenim aquesta baralla. Llavors, sempre hem acabat dient que un és el pare i l'altre és la mare. A Badalona som el pare o la mare, com li vulguin dir, a Barcelona doncs, són els altres. I aquí també vam començar a tenir gent molt potent, com els germans Munger o el Jack Vidal, que van guanyar campionats d'Espanya de patí. I bé, aquí vam anar creixent. L'Artur Serra, ara. Llavors, ara veus com m'ha vingut el flash d'aquest president. M'ha vingut sol, sí. Aquest és el president que va fer el primer canvi... ja no a nivell d'estructura, sinó d'intern, de com professionalitzar una miqueta el qui gestionava l'entitat. A partir d'aquí, més endavant, ja sí que hi va haver una altra reforma molt important. Aquesta sí que és una reforma de l'edifici interna, perquè també s'havia quedat petita. Aquest ja va ser, això hauria de ser ja als anys 90 i tants, que aquí sí que Miquel Estruc va ser el president d'aquests anys, que aquí sí que van encara professionalitzar molt més, ja definir molt bé les seccions del club, perquè ja s'havia fet molt gran. Estem parlant d'aquesta època, ja tenien 1.900 socis, arribant a la ratlla dels 2.000, i per tant calia controlar-ho molt bé, calia fer les coses molt ben fetes. I aquí el gran canvi de funcionament, on es va potenciar el patí de vela i vam esdevenir un dels líders a Catalunya, a Espanya i a nivell europeu, perquè també hi ha competició europea de patí de vela. A la natació és quan van sortir pues, Mireia Belmontes, Gerard López, van sortir moltíssima gent boníssima amb natació. Nosaltres, amb la natació, també tenim clar, som un club formador, i a mesura que que necessiten més piscina, necessiten ja una altra formació molt més potent que no els hi podem donar, nosaltres sempre els hem obert la porta que puguin aprofundir al màxim les seves capacitats, i llavors sempre els hem donat sortida. Per tant, sempre amb això ho tenim clar. No frenem a ningú pel fet de que s'hagin crescut en el club o s'hagin fet en el club. I bé, aquí va ser un canvi important. A partir d'aquí ve una època complicada, perquè va entrar la crisi. Amb la crisi el club va patir molt, vam tenir una baixada molt important de socis. Aquí hi havia l'Esteve, Ricard Esteve, que era el qui presidia. I en aquest moment jo també estava a la Junta, estava amb un grup de companys molt jovenets, que volíem, doncs, del club de tota la vida i pues, volíem també aprendre per algun dia, per què no, fer el relleu. I llavors estàvem aquí aprenent. I va ser una època complicadíssima, pues, d'això, perquè hi va haver una baixada molt important de socis, al límit de no poder-ho sostenir, perquè també, clar, tenim treballadors, tenim entrenadors, clar, un volum important d'equips. I, a més, de la crisi i la baixada d'aquests socis, també la secció de natació, que havia crescut molt, no s'havia ordenat gaire i estava desproporcionada, no era sostenible i tenia unes despeses que feien anar el club encara pitjor. A més, se'ns va sumar que en aquella època el club gestionava la piscina municipal, la gestionava el club a través d'un conveni amb l'Ajuntament i així com els poliesportius d'aquí a Badalona. Què passava? Amb la crisi, pues, l'Ajuntament pagava al cap de bastant i això va fer que financéssim molts mesos aquesta despesa i això també va fer que el club estigués molt, molt malament. A més, teníem l'espasa de Damocles, que dic jo, de la concessió. Nosaltres, el club, és una concessió de l'espai. I aquesta concessió, pues, sempre s'havia dit que pertaníem a Costes. Costes ja fa uns quants anys que està... diguéssim, netejant la costa de tots aquests clubs que ells pensen que no serveixen per res, com ara els hi passa al Club Bétolo, que també tenim aquí a Badalona i que també tenen una problemàtica important.
Sí.
I se'ns acabava, representava, el 2016 se'ns acabava aquesta concessió. El 2016 és quan hi va haver-hi noves eleccions i és quan jo em vaig presentar com a president amb un equip de gent molt jove. Sempre en el club, tradicionalment, a les juntes havien sigut de gent gran, gent ja representa amb un bagatge professional important. I aquí ens vam presentar una gent jove, molt preparada, perquè tots amb carrera, vam muntar un equip molt potent. I vam guanyar les eleccions. Vam guanyar les eleccions i ens vam afrontar, doncs, aquesta davallada de socis important. Estava llavors amb 1.300 socis, que la ratlla dels 1.300 del club és insostenible, amb una despesa en la secció de natació molt, molt, molt important, amb un deute important també. I ens vam enfrontar, a més, amb això que dèiem de la concessió a punt de caducar. Nosaltres, quan ens vam presentar, el primer que vam dir és anirem a buscar aquesta concessió, renovar-la, a salvar... el que nosaltres creiem que s'ha de salvar, que és el Club Natació Badalona, i a partir d'aquí intentarem arreglar-ho. I així ho vam fer. Només entrar, vam anar rascant i vam aconseguir que vam acabar descobrint que no érem de Costes, sinó que érem de Ports, vam poder firmar uns documents, vam arreglar-ho tot, i ara tenim una concessió que em sembla que se'ns caduca l'any 62, el 2062, i ja...
I Marc, clar, o sigui, una trajectòria llarguíssima.
Llarguíssima.
Estic veient.
Sí, sí, sí.
Parla'ns, no, ara, de l'actualitat, dels serveis que esteu oferint, sí. I també si... Perquè, Carme, abans també parlàvem, abans de l'entrevista, que esteu plens ara de socis,
ara mateix,
tot el contrari.
Sí, sí.
Llavors, clar, si teniu algun pla de futur per abarcar a més gent.
Sí, mira, nosaltres, el que et deia, en aquest punt que estàvem crítics, que ningú ens dona un duro, els bancs no ens donen un duro, ningú, a la Federació Catalana vam anar a parlar, ens deien, tanqueu. Doncs ens en vam sortir, a més vam tenir un incendi, vam tenir un Glòria, hem tingut un Covid i ens n'hem aixecat i d'aquestes adversitats hem crescut molt més. Vam remodelar tota l'oferta que teníem i ara mateix, com dius tu, estem amb, sembla, són 2.010 socis a dia avui, 2.010, amb una llista d'espera tancada de 150 persones i, evidentment, no hi podem donar més cabuda en el club. Ja ens agradaria, però les instal·lacions són les que són moltíssima gent. A més, també, abans la gent era molt de temporada, venien a l'estiu, i ara hem aconseguit... O sigui, durant la temporada d'hivern venia molt poca gent al club, però pràcticament ningú. Ara hem aconseguit que tot l'any hi ha gent, perquè tenim un gimnàs amb unes màquines d'última generació, a més, que el vam ampliar també fa 3 o 4 anys, el vam ampliar aquest gimnàs... De l'incendi, doncs, vam aprofitar i vam remodelar tots els vestuaris, posant una sauna, posant uns vestuaris actualitzats, amb la qual també amb més cabuda. I ara mateix, això, ara estem en un moment dolç, tant econòmicament, amb les seccions. Tenim la secció de natació, que tenim 200 nanos a l'escola, tenim equips de màster, tenim un equip de triatló on hi ha en Jordi García, que és campió, ha sigut campió d'Espanya, que és boníssim, són 30 triatletes tenim ara. Tenim els de patí de vela, que també tenim campió d'Europa, campió d'Espanya, com ha sigut en Pere Crespo o l'Albert Ballarià. Què més?
També he vist que teniu una secció de lloguer d'espais,
sí.
I de lloguer d'embarcacions, no?
Bueno, el lloguer d'embarcacions, el que tenim és l'hangar per guardar embarcacions, però, clar, hi ha tanta demanda que ara has de ser soci per guardar l'espai, per poder guardar alguna cosa. Llavors, sí que el soci té dret també doncs, a fer servir paddle surf, no se l'ha de comprar, sinó que en tenim allà a disposició, piragües, i a més també tenim l'escola de vela. L'escola de vela que ens la gestiona Espai Mar, però l'escola de vela és del Club Natació de Badalona, i aquest, com s'ha de dir, una persona que ens gestioni el dia a dia, doncs tenim una empresa que ens ho fa molt millor i amb la qui tenim molt bona relació, i llavors també el soci també se'n pot beneficiar de cursos especialitzats de vela, del que vulgui aprendre. I per tant, ara és un moment molt dolç, molt, molt maco, però sí que és veritat que ens trobem que ara a moltíssima gent que ve a demanar per poder entrar i li has de dir que no, o que no es pot ni apuntar a la llista. Llavors això també sap greu. Ens agradaria ampliar, però ja hem buscat fórmules. Ja hem buscat fórmules parlant amb l'Ajuntament algun cop per quedar-nos la piscina municipal, que estava molt deixada. Ara sembla que l'arreglaran de cara a aquest octubre-novembre, la faran nova. Per tant, ja no,
no és una opció.
Ja no és una opció. En el seu moment havíem parlat de la CACI, que també era un espai molt gran, també a tocar de mar, que era fantàstic, i on vam fer una proposta, en aquest cas jo mateix vaig fer una proposta a l'Ajuntament de poder fusionar, fins i tot amb el Bétulo, poder-nos fusionar i muntar allà un club xulo, i així també solucionar amb el problema del Bétulo que tenen, però també la CACI també ja ara és l'escola de música, serà. I, per tant, poques cosetes tenim ara mateix. Ja ens agradaria donar cabuda a més gent, però ara estem a tope. I contents, contents, però també sap greu a vegades, depèn de qui li has de dir que no, i sap greu.
És a dir, que esteu en un bon moment ara, no, Marc?
Molt, molt bo. Tant esportivament com socialment, perquè ara tenim activitats de tot tipus. Per Nadal fem una activitat dels Reis Mags que està oberta a tothom de la ciutat, sigui soci, no? Això també ho tenim clar. Nosaltres som un club de ciutat, una ciutat bona. Evidentment que hi ha una quota d'entrada i tot això, però al final som un club obert a la ciutat, i això ho tenim claríssim. I quan fem avaneres pot venir qui vulgui, que són mitjans de juliol. O sigui, que qui vulgui venir a veure les avaneres amb el grup de Portbó, que són boníssims, doncs allà estarem. Però quan fem aquestes activitats de Reis, pels nanos, gratuïtes, que puguin venir, puguin disfrutar, fem absolutament de tot. Llavors tenim tot l'any, ara és xulo. I la gent també ho agraeix, et feliciten, i això també és d'agrair.
Sardinada i avaneres,
Sardinada i avaneres. Sardinada
no,
i avaneres,
no t'oblidis de la sardinada, perquè això també...
Tens tota la raó.
Té molta tirada,
Això té tirada, sí. El que passa a la sardina ha sigut una cosa que hem posat a l'últim moment perquè no trobàvem qui ens pogués fer aquestes sardines, però ja han trobat aquí qui ens ho farà, i per tant sí que ja es pot dir que hi haurà sardinada. A més, fem la travessa, aquest any serà gairebé la vuitantena travessa que fem a Badalona, cada cop amb més participants. L'últim començant gairebé 400 persones fent aquesta travessa, una travessa per adults, una travessa per nanos. Vull dir que molt contents, molt contents. Com estan anant les coses.
Clar que sí. I nosaltres que ho celebrem. Per cert, que ja he entès per què li diuen que anaven al gimnàs, perquè, clar, un gimnàs com el que teniu vosaltres no el té tothom, amb aquestes vistes,
no.
Cara al mar.
No, clar. Clar, nosaltres, clar, a vegades ens diuen, però sou un gimnàs i competiu amb els gimnasos? No, torno a repetir, som un club social que té un gimnàs molt ben fet, això sí que és veritat, amb
amb unes vistes fantàstiques.
I no podem competir amb un gimnàs, perquè no ho som. Mm. Ara, el que sí que no tenen els altres és les vistes que tenim quan, per exemple, fan el cycling o els steps, que tenen les vistes davant de mar, que això no té preu. I després també hi ha moments en el club que són fantàstics, que hi ha molta gent que t'ho diu, que hi ha moments al migdia, ara aquests dies, o l'agost, que estàs pràcticament sol. Mm. Sí que hi ha moments puntuals cada setmana que estem a tope, però hi ha dies que és francament que dius, sembla que estigui jo a la meva torreta particular i això no té preu.
I està a la ciutat, o sigui que
està a la ciutat.
Esteu millor que voleu, eh?
Estem millor que volem. No ens queixem.
No.
I tant de bo pogués entrar a la ciutat aquí, pogués disfrutar del club i poguessin disfrutar d'anar al mar amb una embarcació, sigui quina sigui, i veure Badalona des del mar, que també és fantàstica.
Doncs des del Connectat celebrem aquest bon moment del Club Natació Badalona. Agraïm moltíssim al Marc Estruc, al seu president, que avui ens ha visitat, i esperem que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat de xerrar avui aquí del club que estimem, i que esteu convidats quan vulgueu,
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies també, Santi. Bona tarda.
Moltes gràcies a tu, Carme.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Tarda de 4 a 6...
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats a les xarxes.
Temps ara en aquest Connectats de divendres per repassar el més destacat de la setmana a les xarxes socials. Ho fem de la mà del Jordi Mateu. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i benvinguts a tothom al Connectat a les xarxes, la secció dedicada als més destacats de la setmana. Es nota que s'apropen les vacances, oi? Perquè ha estat una setmana molt tranquil·la. Bé, no ben bé. Però tenint en compte el que hem repassat les setmanes passades, sembla que seran unes setmanes específiques. Menys pel Dallas. Ara anem amb això. Som-hi! Aquest és l'àudio viral de la setmana, és el de la review.
No és normal.
¿Qué juego hizo Will Lex? ¡Responde a la pregunta!
Sacó una colección de Rude Golems de NFT.
¿Qué juego hizo Will Lex? ¡Responde! ¡Dedos!
Un youtuber conegut per les crítiques que realitza cap a altres companys de la plataforma, vídeos virals i notícies destacades.
Los influencers quieren tu dinero. Sorpresa, ¿verdad? Pero al parecer esto a mucha gente le cuesta de comprenderlo. Y otra cosa es los distintos niveles de estafa, desde la peor estafa posible, como hizo, por ejemplo, Germán Garmendia, promocionando esa plataforma basura que podía robarte todo tu dinero, desde influencers que te ofrecen pseudociencias donde dicen que te pueden curar el cáncer, hasta productos que no hacen absolutamente nada.
Aquestes crítiques l'han portat molts enemics i polèmiques a les xarxes. La darrera, suposadament, estafar els seus seguidors amb una criptomoneda.
A partir de ahora, nosotros, nuestra comunidad y por supuesto yo también, nos hemos convertido en los reyes de las criptos. Después de esto, podremos lanzar cualquier proyecto y será un éxito total. Hemos conseguido llegar al Valhalla. Miraremos un día atrás y recordaremos este día como el día en el que hicimos historia. No te quedes afuera ahora. Llevo días avisando.
Fa unes setmanes, Dallas prometia als seus seguidors que tothom guanyaria diners amb el seu meme coin, Pambi.
No sigas quedándote afuera más días y aguanta y holdea. Esto solo acaba de empezar. Y no olvides entrar a mi comunidad de Discord, los cuales ahora son todos ricos. Es realmente la comunidad de Discord con más dinero de la historia. Y no olvides, Pambi, entra en Bitmart, regístrate con este enlace o en la descripción que te van a dar regalitos de bienvenida por venir por mí.
Ana Peleteiro està sota el focus a les xarxes. A menys d'un mes dels Jocs Olímpics 2024, l'atleta ha concedit diverses entrevistes. En una d'elles, reflexiona sobre el racisme a Espanya.
Yo misma, sin ser consciente, a lo largo de mi vida, he llegado a tener comentarios que puedan ser racistas, ¿sabes? Sacados de contexto o, obviamente, sin tener una intención racista, sino por desinformación. El que tiene un prejuicio hacia una persona, hacia una raza, hacia una cultura, es porque lo desconoce y tiene miedo.
Considera que hi ha desinformació sobre el tema al país i que es fan comentaris feridors, encara que potser no és la intenció.
Y lo más importante, yo creo, para erradicar ese movimiento, pues, en este caso racista, es expresar, hablar y dar a conocer. Y animar a la gente a viajar y conocer más allá de lo que hay en tu barrio o en tu ciudad, ¿sabes? Y a mí me ha servido mucho. O sea, el vivir fuera de España, viví en Portugal, viví en Francia, me ha abierto los ojos de una forma increíble.
En el seu cas, viatjar l'ha fet adonada a les diferències entre els països, sobretot en el respecte cap a les cultures, i recomana fer el mateix si es vol deixar els estereotips de costat.
Y he tenido la suerte de conocer otras culturas que dices, ¡buah, es que esto es maravilloso! Y dejas de tener ese miedo y dejas de juzgar y dejas de, sobre todo, que es algo que me dice siempre mi marido, no se puede generalizar en absolutamente nada. Por eso yo siempre he dicho que no hay racismo en España, porque a mí me gusta generalizar por cuatro imbéciles. Me parece egoísta, pero creo que ahora mismo hay que decir sí que hay racismo en España y hay que erradicarlo y hay que penarlo para que deje de haberlo.
Una altra triomfita viral a les xarxes és la de Chiara pel llançament del seu primer EP. La Libreta Roja és el primer treball de la concursant d'Operació Triunf 2023, que comptarà amb 6 cançons i una gira per Espanya. Sexy, confident, so intelligent. She is heaven sent. So soft, so strong. També ha sortit Travis Kelce en el concert de la Taylor Swift. La parella no s'ha amagat mai, però cada vegada són més oberts al públic. Aquesta vegada en el concert de Londres. Travis ha fet una aparició en el concert de la seva parella com a ballarí. Com ja sabeu, la Taylor fa un any que ja està en la gira amb The Eras Tour. Heu anat ja a algun concert? I fins aquí el Connectat a les xarxes de la setmana. Què penseu sobre les crítiques cap a Lola Índigo? Deixeu-nos la vostra opinió a @connectat a les xarxes a Instagram o a Twitter. Gaudiu de la setmana i nosaltres ens escoltem a la següent. Psst, así te Monster on the beat, ho, Debo, any rap, nigga, he a free throw. Man down, call like Amber Lambs, tell him free, bro. Nella nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. Dot, fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? B-Rest, that's for bitchin'. You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumpin'. You niggas would get a wedgie, be flipped over your boxes. Or over your foe, the other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got famous all up in contact. Might write this for the doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fucked on Wayne Grow, he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D Rose came home. Y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the roll label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, he a 69 god. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zon. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay.
They not like us. 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 Once upon a time, all of us were in chains.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Doncs arriba el moment de conèixer les novetats, les estrenes cinematogràfiques que arriben a les pantalles justament en aquest inici de cap de setmana, com sempre, de la mà dels companys de Radio Terrassa, Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda, encetem la nova edició d'aquesta secció de cinema del Connectats, que com sempre ho fem amb el company periodista cinèfil particular que tenim aquí tancat i l'obrim els divendres perquè xerri. Jordi Guillem, bona tarda.
Bona tarda, m'he escapat un rato.
Doncs farem una repassada de les estrenes d'aquest cap de setmana, tot i que alguna ja es va estrenar, després us ho diré, ja es va estrenar el dia 27, és a dir, es va estrenar dijous. Comencem amb un western, ja sabeu que a mi m'agraden molt els westerns, els moderns no tant, però alguns sí, que es diu Horizon, an American Saga, que és el capítol 1. O sigui, ja anuncien que hi haurà un capítol 2.
Hi ha un capítol 2 que s'estrenarà el 16 d'agost.
L'agost,
oi? Sí. I el capítol 1 s'estrena aquest divendres. És un western de westerns, diuen. És un projecte molt ambiciós del senyor Kevin Costner, que si l'any 1990 sorprenia tothom amb Bailando con Lobos, aquella pel·li per la qual va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula i a millor actor, perdó, director, en aquesta oportunitat doncs, es torna a posar darrere la càmera per dirigir aquesta pel·li, que es diu Horizon, una saga americana. Es tracta de 15 anys d'expansió i assentament de l'oest nord-americà, tracta l'època d'abans i després de la Guerra Civil, i ho fa des del punt de vista això de agafar tot el que la història fundacional dels Estats Units, tota la conquesta de l'oest, diguéssim, que hem vist en mil pel·lícules i en mil westerns, i aquí doncs ho tracta amb un metratge llarguíssim, perquè aquesta primera part dura ja 181 minuts, la segona també s'acosta a les dues hores. Per tant, es va presentar al Festival de Cannes, fora de concurs, a la secció oficial, i hi ha força interès per veure aquest western en una època que, com sempre ens explica el Sergi, el western és un gènere que va de capa caiguda, doncs aquí un intent de reflotació.
Bueno, sembla que doncs, ha fet un repunt i s'han vist coses molt interessants en els últims temps, no només en format de la gran pantalla, sinó també a sèries televisives. Si et sembla bé, escoltarem una mica d'aquest Horizon en American Saga.
Molt bé.
Estamos vigilando uno de los grandes espacios abiertos. Parece un lugar prometedor.
Un lugar que podría ver con mis ojos.
Los hombres que cazan en estas tierras no las van a compartir. Lo que construyáis lo quemarán.
Doncs aquesta primera part d'aquesta pel·lícula de Kevin Costner, jo haig d'admetre que... Sí, jo haig d'admetre que a mi, per exemple, Bailando con Lobos, la primera vegada que la vaig veure no em va agradar gens, i amb el temps l'he apreciat, és a dir, que també ha fet uns bons productes relacionats amb aquest gènere, el gènere que en diuen, gènere que sempre en diuen fundacional del cinema. Escolta'm una cosa, anem a la pel·lícula que es va estrenar ahir, que és una pel·lícula dels Estats Units, és una pel·lícula de terror, i que també té així com sigles, es diu Un lugar tranquilo, dos punts, dia 1.
Sí, perquè és una prequela, de fet, de la pel·lícula The Quiet Place, Un lugar tranquilo, que es va estrenar fa uns anys. Va tenir una segona part i ara tiren enrere i fan una prequela explicant com va començar tota aquella estranya invasió que va patir el món per part d'unes criatures alienígenes que recordeu que no, només sentien el soroll, es movien pel soroll, per tant, les dues primeres estaven ambientades en un lloc rural, diguéssim, perquè hi havia hagut un apocalipsi, i aquí ens expliquen a la ciutat de Nova York el principi de tot això, com va començar tot, una dona anomenada Sam, que intenta sobreviure doncs, a aquesta invasió a Nova York, d'aquestes criatures, que doncs, el que fan és, quan senten un soroll, ataquen, i per tant, és així preocupant. És entre una pel·li de terror i un thriller, no?
Una mica Last of Us, no?
Sí, exacte, una cosa així, sí, correcte, seria una mica el mateix. Dirigida per Michael Sarnowski, interpretada per Lupita Nyong'o, Joseph Quinn i Alex Wolff, entre d'altres.
I em sembla que surt el si no m'equivoco, el que surt a Gladiator, que és el noi africà que es fa amic del...
Sí, Jamon Hounsou, em sembla.
Sí, em sembla que és el que es fa amic del Màximo.
Està nominat a l'Òscar per altres històries. Sí, sí.
Molt bé, aquesta ja es va estrenar ahir. També s'estrena avui una pel·lícula irlandesa. És un drama que es diu Kinds of a Kindness, que està basada... Són tres historietes, no?
Sí, són tres historietes interessants perquè són del cineasta grec Yorgos Lanthimos, per bé que la pel·lícula té producció irlandesa. Kinds of Kindness vol dir tipus de bondat i parla, doncs, això, d'una fàbula en tres temps, un tríptic de tres històries de bondat, d'alguna manera. La primera és la d'un home que està atrapat i que intenta agafar les regnes de la seva pròpia vida. Després, un policia terroritzat perquè la seva dona, que estava desapareguda, havia mort ofegada, sembla ser, torna i sembla una altra persona, li canvia la personalitat, si ja ho té això, quan tornes de la mort. I la tercera és una dona que està decidida a trobar algú que ella creu que té un do especial i que ha de ser un líder espiritual prodigiós i doncs, en aquesta recerca es troben tots aquests personatges, protagonitzada per Emma Stone, que recordeu va protagonitzar la darrera pel·lícula de Yorgos Lanthimos, per la qual va estar nominada a l'Oscar. I també hi tenim Jesse Plimons, un habitual del cinema americà contemporani, i un altre actor que apareixia a La Favorita, aquesta darrera pel·li de Lanthimos, amb Emma Stone, Willem Dafoe, que aquí torna a treballar amb el realitzador, a part de Margaret Qualley, Hong Chau, diversos actors, per aquesta coproducció entre Irlanda, el Regne Unit i els Estats Units.
Molt bé, doncs farem el que farem és una miqueta, un tastet d'aquest Kinds of Kindness, aviam quina idea us feu.
Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro.
Hola.
Te quiero. Esto no es amor. Me pidió que me la follara con el uniforme puesto y luego me pegó. Fuerte. La verdad es que...
Doncs aquest Kinds of Kindness, que és la tercera pel·lícula que ens comenta el Jordi, i ara... tot i que el títol està en anglès, és Third Week, és un drama fet a Espanya.
Sí, per un cineasta català que es diu Jordi Torrent, que ha fet algunes incursions als Estats Units. En aquest cas és una producció espanyola ambientada als Estats Units. És la història d'un home que li acaben de donar la llibertat provisional i comença a treballar de metal·lúrgic en un taller a Staten Island, una de les illes que conformen Manhattan, a Nova York. Intenta passar desapercebut, evita la gent, els amics del passat, però fa molts anys que no ha vist la seva mare i inesperadament arriba la seva mare per demanar-li ajuda. Necessita diners per pagar una fiança i a partir d'aquí l'Alvin doncs, haurà d'empescar-se-les per ajudar la seva mare. Una pel·li curteta, 90 minuts, Third Week, que seria, si no m'erro, tercera setmana.
Sí, senyor.
I això, actors poc coneguts, Lucinda Carr, Ron Balba, Aaron Pond, i una curiositat, una d'aquelles pel·lis petites que es cola de vegades als festivals i també a les nostres sales, doncs és el cas d'aquesta producció rodada en blanc i negre, si no m'equivoco.
I tancarem aquest repàs, aquesta roda de cinc pel·lícules de les que s'estrenen amb una pel·lícula, una comèdia dramàtica, podem dir, feta a Espanya. Es diu Casa en Llames i surt una mítica de la TV3, de les sèries de TV3, sí. Com és Emma
Vilarassau.
Sant Cugatenca, no?
Sant Cugatenca, sí.
Emma Vilarassau.
Sí, és una pel·li de Dani de la Orden que es diu Casa en Flames. Teniu la versió catalana i la versió castellana, coproducció entre 3Media i 3Cat, entre d'altres. És la història d'una mare de família, l'Emma Vilarassau, que està molt emocionada perquè està preparant un cap de setmana per tota la família, a Cadaqués, a la Costa Brava. Està divorciada, el seu ex té una altra parella, els fills han crescut, ja té nets, i a partir d'aquí intentarà que aquest cap de setmana que passen a Cadaqués sigui una cosa espectacular i que ningú li espatlli, d'aquí el títol, Casa en Flames. Farà el que sigui necessari, fins i tot cremar-ho tot. Una pel·li, un pèl teatral, han dit alguns, una comèdia interessant, amb Emma Vilarassau, també Enric Auqué, Maria Rodríguez Solo, Alberto San Juan i Clara Segura, entre d'altres protagonistes.
Molt bé. Molt bé, estàs bé?
Molt bé, sí, correcte.
Ja està tot dit? Doncs molt bé, doncs sí, escoltem ja una miqueta d'aquesta Casa en Llames després de que el Jordi s'hagi recuperat d'un atac.
Hola, bonita.
¿Qué tal?
Me encanta conocer a tus parejas, David. Felicité a Alba, ¿sabes? El día de su aniversario.
No hacía falta que felicitaras a Alba.
Hombre, decías que era el amor de tu vida, que menos que felicitarla, no.
No, yo le he dicho nunca que Alba fuera el amor de mi vida, no.
No, lo decías, no. Ahora me lo invento.
2:35.
Ay, no, tenemos que pasar por casa de la abuela primero. ¡Mamá!
Doncs aquesta Casa en Llames, Casa en Flames, amb l'Emma Vilarassau i un actor que ens agrada molt a mi, el Jordi, que es diu Enric Auqué.
Sí, senyor.
També s'estrenen avui Detective Conan, The Million Dollar Pentagram, una pel·lícula d'animació feta al Japó, un drama fet a Austràlia, que es diu Shaida, un drama fet a Espanya, que es diu Invasión, una comèdia dels Estats Units, que es diu Big Boys, un documental sobre un nazi que es va amagar a Espanya, que està fet aquí, que es diu El Amigo de Todos.
Molt interessant.
Un drama fet a Espanya, també, que es diu On the Go, i un drama fet a Bangladesh, un país que de tant en tant apareix aquí, aquesta secció, que es diu Reana. I escolta'm tu, que avui volem felicitar una actriu que molta gent dirà, com, què?
Home, és coneguda, és coneguda.
Bueno, és coneguda, però, aviam, molta gent igual la coneix a la cara, veient-la.
Sí, sí, i pel nom és més difícil.
No és molt habitual, perquè tampoc et diríem que, clar, si tu dius, no sé, Scarlett Johansson, no?
Sí, o tal, o tothom la coneix, aquesta.
Exacte, o Melanie Griffith, doncs sí, però aquesta no tant. Es diu
Kathleen Doyle Bates,
que avui fa 76 anys.
Sí, senyor, aquest divendres fa 76 anys, perquè va néixer el 28 de juny de l'any 1948 a Memphis, a l'estat nord-americà de Tennessee. Una actriu nord-americana, cinema, televisió, teatre, ha guanyat l'Oscar per la pel·lícula que era una adaptació d'una novel·la de Stephen King. No, anava a dir Carrie, no. Misery.
Home, aviam, Misery és la pel·lícula que potser la
tronca, sí, que la va llançar, no? La fama, sí.
Sí. És una gran pel·lícula que ja fa patir els pobles James Caan.
Sí.
És una pel·lícula dels anys 90, podem fer spoilers, aquesta noia que acull un escriptor molt famós.
Sí.
I
es declara que és la primera fan, la fan número 1, que diu ella.
I a partir d'aquí, doncs, quasi gairebé el segresta.
I li fa barbaritats vàries.
Exacte.
De fet, Misery és de l'any 90. L'any següent va fer una pel·li que també tu i a mi ens agrada molt, que és Green Fried Tomatoes, Tomates Verdes Fritos, la pel·li de John Avnet.
Si no l'heu vist, l'heu de veure. És una pel·lícula de la Jessica Tandy. Jo us la recomano perquè és una pel·lícula magnífica.
Està molt bé. I el mateix any, una pel·lícula de Woody Allen, Sombres i Niebla, amb qui tornarà a treballar. Romance Otoñal, el 92, Un muchacho llamado Norte, a principis dels 90, és l'època que treballa més. El 94, Fat Stan, una sèrie basada en la famosíssima novel·la de Stephen King. També el 95, Eclipse Total, una altra novel·la de Stephen King. Diabòliques, el 96, El hombre que vino del mar, el 97, apareixia Titanic, també el 97.
Sí, senyor. A Titanic, si la recordeu, era la senyora...
La senyora rica,
sí,
no?
Sí, que anava sola, no?, i que... Diríem que...
Tot li estava malament...
No, és la que comprèn a la protagonista que no vulgui estar amb aquell nòvio que té i que se'n vagi amb el Leonardo DiCaprio. I després, quan està a les barques que estan fugint, ella volca d'allò i que reclama que tornin,
sí.
I el que porta la barca li diu vol callar, calli d'una vegada...
Que aquí
mano jo.
Després, ja al segle XXI, va fer American Outlaws el 2002...
El mateix any, menor, eh?
Sí, a propósito de Schmidt, una pel·li que a mi m'agrada
molt.
El Puente de San Luis Rey. Aquesta i
fluixeta.
Últimament ha anat fent, per exemple, Postdata Te Quiero, una pel·lícula romàntica el 2007. 2008, Revolutionary Road, una pel·li ja més intenció. The Blind Side, el 2009, Un sueño posible. Medianoche en París, de Woody Allen, el 2011. Una qüestió de gènere, 2018. Va treballar el 2020 a Richard Jewell, amb Clint Eastwood, i també el 2024 el seu darrer film és Un assunto familiar.
També ha participat en sèries, doncs així, bastantes conegudes, sèries, sí. Però potser les més rellevants són The Office, no? Uh-huh. Hi ha Dos metros bajo tierra, on participa en diversos capítols. Són aquestes actrius, doncs, bueno, com una mica com era la Frances McDormand.
Sí, no, guanyadora d'un Òscar.
Vas veient, ostres, pues, tu, que en principi semblen més intrascendents, que no tenen el que em deien, no? El nom de la, no sé, d'Angelina Jolie o d'aquestes, però que són molt interessants i molt importants per tot el que envolta el cinema.
Pels amants de la curiositat, només dir que està en el lloc número 17 la seva interpretació de Misery, de les 100 millors interpretacions, sí, de dolents en el món del cinema.
Doncs sí, fa molt bé de dolenta. Escolta una cosa, tu dius ara, marxarem amb la música d'una pel·lícula on surt Kathy Bates?
No!
Perquè el 25 de juny... El 25 de juny de 2004, és a dir, sí, fa 20 anys, s'estrenava El diario de Noah, una pel·lícula dirigida per Nick Cassavetes.
El fill de John Cassavetes, tot i que la pel·li m'en fa una mica d'angúnia.
Bueno, però és una pel·lícula que té la gent... Bueno, és igual, deixa-ho estar.
Fa mandra.
Sí, però tu és que tens uns gustos raros.
Molt de sucre.
On surten...
Massa sucre.
Ryan Gosling, Rachel McAdams...
Molt sucre. No la mireu.
Deixa'm acabar, rei. James Garner, Gina Rowlands i Sam Shepard, entre d'altres. La cançó principal és de Celine Dion i es diu Because You Love Me. Al Jordi no li agrada la pel·lícula.
No la mireu.
Moltes de les pel·lícules que em ben agraden a mi no m'agraden. A mi tampoc és que em mati Diario de Noah, però volíem recordar, perquè hi ha gent que sí que li agrada i que ens escolta.
Exacte.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve. Sigueu molt feliços. Bon cinema.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Tram final del Connectats d'aquest divendres, últim divendres del mes de juny. Tancarem un nou mes de Connectats. Però hem de repassar quines són les propostes que us fem des dels diferents municipis perquè aprofiteu aquest cap de setmana. I comencem la ronda per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. A Terrassa avui s'inicien els actes de la Festa Major. Avui a 8:45, descoberta del Cap Gros de l'any. Dissabte a 6:00 ja m'inicia el Raval i al final a la Plaça Vella hi haurà la Cercavila, on desfilaran les entitats de la cultura popular de la ciutat. I diumenge 12:45 i el Raval de Montserrat, exhibició castellera amb Minyons de Terrassa, Castellers de Terrassa i la colla convidada Capgrossos de Mataró.
Gràcies, Sergi. I ara és el torn per a les propostes de Sabadell. Pau Duran.
La Festa Holi arribarà aquest cap de setmana a Sabadell. La proposta es va haver de suspendre a finals del mes d'abril per la previsió de pluges. Ara la festa es recupera i ja no servirà per donar la benvinguda a la primavera, sinó per acomiadar-la. La previsió és que la tirada de colors sigui diumenge a 12:00 PM. Hi haurà balls de Bollywood i gastronomia hindú. El punt àlgid, però, serà el llançament dels colors, la demanda dels quals ha estat més baixa en les darreres setmanes, però s'ha incrementat amb la proximitat de la festa, tot i que es podrà adquirir el mateix diumenge a la Festa Holi.
Gràcies, Pau. Temps ara per conèixer quines són les propostes que ens fan des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs aquest cap de setmana continua el Festival Reafina de Música Clàssica. Dissabte, Blooming Duo a 7:00 PM a l'Associació de Veïns del Centre. I diumenge, Cluenda del Festival a partir de 11:00 PM a l'Escola Art en Acció, amb la improvisació a la clàssica, que comptarà amb diferents intèrprets. També dissabte, a 6:15 PM, 18a edició Crips Show a l'Hostal Solidaritat. Gallimard, un festival de cinema fantàstic i de terror amb presentacions de llibres i recitals poètics fins les 9 del vespre. I diumenge a les 4 i a les 6 de la tarda el Teatre Zorrilla acollirà una mostra de dansa de final de curs de l'escola La Fàbrica de Somnis, inspirada en Mamma Mia.
Gràcies, Santiago. Temps ara per a les propostes que ens arriben del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez.
Bona tarda. Les festes de Sant Pere i Sant Pau, organitzades per la Federació d'Entitats Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, el NUS, enceten avui la part més forta de la seva programació. A partir de les 6 de la tarda, les fogonades, a les 7, la plantada del Seguici Popular Festiu, al carrer Sant Pere, i a partir de 7:45, la cercavila amb seguici que arribarà fins a la plaça de la Vila. Demà, a més, la Colla Castellera celebrarà la diada del seu desè aniversari.
Gràcies, Lluís. Temps ara per a l'oferta a l'agenda de Castellà del Vallès. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. A Castellà us convidem al tas d'estiu que es durà a terme avui divendres i demà dissabte a la plaça Catalunya. La iniciativa uneix gastronomia, música i festa dins de la programació de les nits d'estiu. La plaça Catalunya acollirà parades gastronòmiques de 12 restauradors locals, una àrea de degustació i la programació d'espectacles i de música entre les 8 del vespre i les 12 de la nit.
Gràcies, Jaume. I repassem les propostes que us fem des de Sant Cugat. Jordi Mateu, bona tarda.
Bona tarda, Carme. En una estona a les 7 i en plena celebració de la Festa Major, batucada Orgull LGTBI, amb carabassà i cercavila fins a la plaça de Barcelona. Dissabte, de les 12 fins a les 2 de la tarda, vermut musical de Festa Major, amb música a càrrec de DJ Chema, a la plaça de Sant Antoni. Diumenge, a les 7 de la tarda, concert coral tradicional de Festa Major, a la Neu Sant Cugatenca, amb repertori popular català i de claver, amb la Centenària Coral, la Unió i les corals convidades Societat Coral, la Violeta i Déus del Gospel.
Bé, doncs fins aquí arriba aquest Connectats de divendres. Tanquem un nou mes, el mes de juny, i us emplacem a continuar connectats al vostre aparell de ràdio, o si preferiu escoltar-nos per internet, no hi ha cap problema. Dilluns tornem a partir de les 4:03 amb una nova edició d'aquest programa. Gràcies a tots, aprofiteu el cap de setmana. Adéu-siau.
Si hi ha res que ens agrada de l'estiu a part de les vacances, són les rebaixes. A Viatges al Corte Inglés, les teves vacances d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Reserva un viatge a les costes, illes, Carib, creuers, els nens viatgen gratis i si trobes un preu millor, te l'igualen. Consulta les condicions a les rebaixes de Viatges al Corte Inglés.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. 3bs.cugat.cat.
Quan
Jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella del dia. I ara que ja en sóc grandet, que m'he tirat a mala vida, m'he de matar i robar ofici de cada dia. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella del dia. Vaig robar-ne un traginer.
Ràdio Sant Cugat. Cugat.